El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
Des de l'any 2012, quan es va posar en marxa a Catalunya el servei de trànsit, pràcticament 4.000 persones han iniciat el trànsit al Principat. Són dades del Departament de Salut de Catalunya que ha fet públiques Feministes de Catalunya que assenyalen que un 51% de les persones ateses han estat dones, un total de 2.027. A més, el document posa de manifest que un de cada tres casos són de persones menors d'edat. Abordem aquestes dades avui al Cafè de la Ràdio, conversant amb la Sílvia Carrasco, professora de l'Autònoma, membre de Feministes de Catalunya i, ho sabeu, tertuliana habitual del Cafè de la Ràdio. Sílvia, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia i gràcies per l'oportunitat de poder parlar d'aquest tema i del nostre informe, de donar-lo a conèixer. És la primera vegada que un mitjà català ens dona veu.
Per què us decidiu a fer públiques aquestes dades i què busqueu?
Sí. Bé, nosaltres teníem ja molts indicis de... Bueno, un augment inexplicable, que per nosaltres no és normal, que necessita realment una explicació, de que de zero passàvem a tenir doncs, cada vegada més infants i especialment adolescents, noies, als centres educatius, que es declaraven trans o que es declaraven no binàries i que volien iniciar desaforadament i molt ràpidament processos que poden, de fet, comprometre la salut per la resta de la seva vida, processos amb medicació i hormonacions i després doncs, amputacions de pits, amputacions d'aparells genitals, etc. I això ha passat, està passant als països rics, de fet, del món, Europa, Estats Units, Canadà, etc., Nova Zelanda, Austràlia, i ens sembla que això requeria una explicació. Llavors tenim un equip d'investigació interdisciplinari i vam sol·licitar fa un any, hem sol·licitat les dades de salut per un tema de transparència informativa, d'accés a la informació pública. Hem trigat molt a tenir les dades, vam haver de passar una mediació perquè ens donaven unes dades no tractables, vam haver d'anar a la Comissió de Garanties d'Accés a la Informació Pública, tot i així ens van donar les dades només fins al 2020, no les de 2021, però he de dir, i això és una primícia, no ho hem posat ni a les xarxes encara, ho dic aquí per primera vegada, que arran de la roda de premsa que vam fer al Parlament de Catalunya el dimarts dia 8 i el registre que vam fer del nostre informe a la Comissió de Salut demanant una investigació independent, pràcticament 3 dies després ens van arribar les dades de 2021 i et porto la seva actualització, que encara posa més els pèls de punta.
Vaig per parts, Sílvia. Parles d'augment inexplicable. La meva pregunta és, tenint en compte que abans del 2012 segurament no era tan fàcil o no tan accessible tota aquesta informació i que, per tant, no hi havia coneixement a l'entorn d'aquesta qüestió, no pot ser senzillament que hi hagi més persones que realment se sentin així i que abans no se sentien així, per tant, no podien fer aquests passos?
No és veritat. La primera qüestió és que abans del 2012 ja hi havia un servei que tractava temes d'identitat de gènere, que és com es diu en la literatura, tot i que les feministes qüestionem aquest concepte. A l'Hospital Clínic, Catalunya tenia i continua tenint, amb la doctora Eva Gómez, a l'Hospital Clínic, un servei en aquest sentit, un servei que feia servir un model terapèutic, un model d'exploració psicològica en primer lloc, com qualsevol acte mèdic que té aquestes conseqüències o les pot tenir. Però des de 2012 que es crea aquest servei trànsit, dirigit per una ginecòloga, no per una persona experta en salut mental, que és del que va, això, de fet està...
Sí, és una cosa, és una situació de salut mental?
Mira, està, si no fos de salut mental, com és que està dintre de la classificació internacional de malalties que fa servir l'OMS i com és que està en el manual de diagnòstic i tractament de salut mental de mundial que es fa servir, que es diu DSM-5, i que fins i tot en la seva revisió de juliol de 2022 continua tipificant com una incongruència, perquè ja s'han encarregat el transactivisme, no? de que no es digui trastorn, sinó incongruència entre cos i ment, no? Però continua estant aquí, és clar que sí. Tots els psiquiatres, psicòlegs, saben que es tracta d'un tema de salut mental. Està clar. Aleshores sí que hi havia un servei, i en tot cas, suposant que no hi hagués, diguem-ne, un entorn favorable doncs, a que sortís, no? Doncs a, es declarés a la gent, a qui fos, no? De totes les edats, no? Com de l'altre sexe, o com és que hi ha un 75% de nenes, adolescents, i això va en una tendència creixent a tot el món? Què passa? Que les dones tenim alguna classe d'anomalia en un moment determinat? O sigui, no s'explica, és una malaltia de nenes, o és una característica de nenes, perquè les dades que tenim de 2021 encara posen més els pèls de punta, pel que fa al grup d'edat de 10 a 14, que és quan es manifesta la pubertat i quan hi ha el canvi, quan es fa el canvi. què està passant en un entorn on cada vegada doncs, és més hostil per les nenes, per la violència sexual, per la cosificació, només cal sortir al carrer i veure com estan exposats els cossos de les dones, tot el que passa, cada setmana hi ha assassinades, etcètera, violacions, això està creixent entre els adolescents, està creixent el negacionisme entre els nois de que existeix aquesta violència, alhora que les nenes cada vegada en reben més, està creixent la pornificació i el reclutament de les nenes que els diuen, tens un cos, fes-lo servir. És a dir, hi ha un entorn cada vegada més hostil, i això és un canvi cultural, i jo sóc antropòloga, i nosaltres interpretem que això és una reacció. Però, clar, paral·lelament s'ofereix un relat que permet fugir de la feminitat a través d'una moda que és declarar-se trans o no binària, però això té conseqüències de per vida en la salut d'aquestes nenes. I nens, que també n'hi ha, i cada vegada més. I les dades de 2021 encara ens mostren més una tendència molt més pronunciada. I bueno, nosaltres pensem que això no és normal. No és normal que les nenes no vulguin ser dones.
Vaig per parts. Torno a la part de salut mental que ens deies al principi. Sí. Nosaltres a aquest programa hem ofert l'opció al Departament de Salut que poguessin ser avui per qüestions doncs, de política de comunicació, considerant doncs, que no hi han de ser, però sí que tenim diferents informacions. Se'ns explica que hi ha una atenció psicològica a la persona que fa aquesta petició, sempre i quan hi hagi un patiment associat, perquè es defensa des del Departament de Salut, que no és un problema de salut mental, sinó, de fet, ens deien textualment, seria com tractar la homosexualitat com un problema de salut mental, quan evidentment com a societat s'ha decidit o ha quedat clar que això no és així, no? Per dir-ho d'alguna manera. Vosaltres defenseu que sí que hi ha un problema de salut mental?
No ho defensem nosaltres, ho defensa l'Associació Psiquiàtrica Mundial, l'OMS i tots els manuals de diagnòstic i tractament, o sigui, no... El que passa, el que hi ha aquí són dos paradigmes molt diferents. Un paradigma que diu que es pot néixer en un cos equivocat, que ser home o dona és un sentiment, que l'espècie humana, com si no fossin mamífers, no és binària, que això és un corset inventat i imposat, com si no fossin animals binaris, no? Que no ens reproduíssim de forma sexuada entre homes i dones. O sigui, hi ha un paradigma que diu que tot això no és una patologia, sinó que és simplement un sentiment i que ha de ser despatologitzat. No? Nosaltres el que diem que ha de ser desestigmatitzat, com tots els temes de salut mental. Però això és l'equivalent a dir la depressió és una característica personal. No, perdoni, la depressió és un problema molt greu. Jo n'he patit una, que necessita tractament especialitzat. No podem deixar la gent desemparada en aquest sentit. Llavors, hi ha aquest paradigma, un paradigma que diu que això és un autodiagnòstic. Si una criatura té 3 anys, com si és una persona que en té 50, sap si és un home o una dona, independentment del sexe del seu cos, no? És aquest paradigma, és el que se'n diu model afirmatiu que segueix Salut a Catalunya. I, de fet, la major part de comunitats autònomes de l'Estat s'ha anat imposant aquest model per sobre d'un altre model, que és un model terapèutic que fa la pregunta clau. Per què aquest malestar i aquest rebuig amb el propi cos i els seus atributs sexuals de cada vegada més nenes i més nens en els països rics? Doncs aquesta segona pregunta es considera delicte d'odi per part del primer paradigma. Nosaltres estem en el segon paradigma, hem de poder fer la pregunta. No ens sembla prudent, ni ens sembla raonable, és més, ens sembla pràcticament un pensament màgic medieval d'uns cossos habitats per unes ànimes que s'han equivocat de lloc, i pensem que això és una cosa molt seriosa, i s'ha de, com a mínim, poder fer una investigació independent, que és el que han fet el Regne Unit, Suècia, Finlàndia, i han canviat el seu model afirmatiu perquè han vist les conseqüències nefastes que han tingut. Sense dades, no podem saber què està passant, ni a quina població afecta, ni quines tendències hi ha. Hem fet l'estudi, l'hem registrat al Parlament de Catalunya, l'hem posat a disposició de la presidenta de la Comissió de Salut, la senyora Assumpta Laïllo, a disposició de la diputada portaveu de l'oposició, dels socialistes en aquest cas, la senyora Assumpta Escarp, i hem demanat comparèixer per explicar-lo. Són dades del Departament de Salut, no ens hem inventat res. Per tant, davant d'aquestes evidències, d'aquests canvis demogràfics on primer hi havia un servei que estava sobretot pensat per homes grans que tenien un problema de disfòria de gènere, un problema de rebuig i patiment enorme perquè no acceptaven els atributs sexuals del seu cos. I estava pensat per aquest tipus de població. Però el que veiem ara és que ha augmentat exponencialment el nombre de dones, el nombre de menors, i dintre del nombre de menors, i de manera exponencial, de 2020 a 2021, que són les dades que us porto de primícia, no? un creixement exponencial del 300% de persones ateses i del 100%, s'ha doblat, el cas dels nens, de 0 a 9 anys, de 0 a 9 anys, en el cas de les nenes, de 10 a 14 anys un 158% en un sol any, de 2020 a 2021. Tu no tens aquestes dades perquè te les porto noves. I una tendència molt preocupant, que això el Departament de Salut, de veritat, hauria de rectificar, perquè al moment que comencin les denúncies, com ha passat al Regne Unit, a Suècia i a Finlàndia, no sabran què contestar. Més d'un 10% d'actes mèdics en els que des de la primera visita, surten amb la recepta de l'hormona, més d'un 10% no es registra el sexe del pacient atès. Això no passa a cap altre àmbit de l'atenció sanitària. Doncs, si tu sumes el 64% més el 10% que no es registra de totes les que es declaren no binàries, tenim la mateixa tendència que s'ha trobat en altres països. De cada 4 nous casos, 3 són nenes entre 10 i 14 anys. Això no és normal.
Sobre el tema de la medicació, també la línia el que deia que el que se'ns ha explicat, ens diuen que abans dels 16 anys no hi ha medicació, que el que es fa en tot cas són inhibidors de la pubertat, que són reversibles. Per tant...
No és mentida, això és absolutament fals. Tots els estudis ens diuen que són absolutament letals, entre altres coses perquè són medicaments off-label, que significa que no són medicaments pensats ni experimentats pel tipus de suposat trastorn o alteració o el que sigui pel que es recepten. Per exemple, medicaments contra el càncer de pròstata, per descomptat d'homes, que són els que tenen el càncer de pròstata, que es recepten a criatures per inhibir la seva pubertat, que significa que els seus caràcters sexuals secundaris no es desenvolupen, que queden afectats, per exemple, els micropenis, però que queda també afectat el desenvolupament del seu cervell. I això, per descomptat, té moltes característiques absolutament irreversibles que tota la investigació seriosa mundial està alertant. No és cert. I després hi ha una fal·làcia i es diu, bueno, es donen mentrestant per veure si realment, que no creixin, que no es desenvolupin com a nen o com a nena en la pubertat, per veure si mentrestant són realment trans o no. No, és que no n'hi ha de trans, els trans. O sigui, tu és que, esperem, donem un medicament de mentrestant a veure si la persona és realment depressiva o no, o és realment anorèxica o no. No, el que s'ha de fer és fer la pregunta. Què li està passant? Per què té aquest malestar? D'on l'ha tret? Deixa'm que et digui una altra cosa. En paral·lel, què ha passat durant aquests anys? Doncs que s'ha convertit en obligatori en els centres educatius transmetre la idea de que es pot néixer en un cos equivocat, que l'espècie humana no és binària, que poden triar les seves identitats i que no tenen res a veure amb els atributs sexuals del seu cos. Tot això s'està transmetent de forma obligatòria a les escoles catalanes i de 14 comunitats autònomes més de l'Estat, per una banda, i per l'altra hi ha un bombardeig en els mitjans de comunicació que donen només una versió dels fets. No hem pogut assistir a cap debat. Televisió de Catalunya, Catalunya Ràdio, publiquem a la premsa, ara sembla que una mica més, però ens ha costat moltíssim la nostra pròpia investigació de fa 3 anys, que hem publicat un llibre a principis de novembre que parla del que està passant a les escoles. Bueno, doncs hi ha llibreries que es neguen a tenir el llibre. Això és una cosa que no és normal, o sigui, si podem debatre, no? Però són dos paradigmes i nosaltres estem en el paradigma que diem que això s'està induint i que hi ha una indústria farmacèutica especialitzada en el tractament del que se'n diu la identitat de gènere, que ves per on, ha passat de facturar 8.000 milions d'euros a l'any, que ja és un escàndol, a 3.000 bilions, és a dir, milions de milions d'euros en els darrers 5 anys. Bueno, sembla que hi ha un interès, no?
Vaig al que ens deien des del propi Departament de Salut, el que ens explicaven des de les unitats trans, que, insisteixo, abans dels 12 anys no hi ha aquesta medicació, se'ls donen aquests inhibidors de pubertat, que ens diuen des d'allà, insisteixo, que són reversibles i que només hi ha medicació quan la persona que arriba realment transmet un patiment darrere fons. En aquesta primera sessió, com deies tu ara, només hi ha medicació quan hi ha un patiment molt greu de fons i, per tant, és el que fa que es puguin prendre aquestes decisions, no? Vaig una mica en la línia del que anàvem parlant, Dèieu que aquesta feminització, jo mirant les dades fins a 2020, veia que era un 51% dels casos en què hi havia aquest trànsit de dones, per tant estem parlant de la meitat. Tampoc seria tan destacable que sigui la meitat de la població, tenint en compte que són meitat i meitat, o com ho veus?
No, perquè el que has de mirar és el patró d'edat i sexe, no el patró d'edat, de sexe només. O sigui, això està pensat per homes, creixen les dones... van creixent el nombre de dones. Els primers anys pràcticament no tenim menors, i tenim homes, sobretot. Els homes, de fet, són més del 70% dels casos. El que estem parlant del 50% és dels nous casos atesos, però aquest 50%, quan tu el mires per sexe i edat, el que veus és el que creixen els menors, són ara mateix un 40% dels casos, creixen les nenes dintre d'aquests menors, o nenes adolescents, i, sobretot, creix el percentatge de casos en els que no assenyala el sexe del pacient. Que és una cosa que ha passat abans. O sigui, nosaltres estem simplement utilitzant les dades de salut per exposar una investigació identificant patrons d'edat i sexe i temps i temporal, no? Que casualment, com dic, s'ha multiplicat exponencialment el 2021. I què ha passat el 2021? Què estem recollint el 2021? Doncs el que ja han avançat altres investigacions, sobretot la doctora Lisa Littman dels Estats Units, especialista en el que se'n diu disfòria de gènere d'inici ràpid, el que se'n diu per contagi social. De sobte, nenes, grups de nenes, grups d'amigues declaren en grup que no són nenes, sinó que són nens, i que volen iniciar la transició, no? Bueno, això, doncs, ja hi ha una associació de famílies que es diu Amanda, que està de famílies afectades perquè estan absolutament desemparades per l'administració, perquè si els pares i mares diuen, bueno, potser que se la miri un psicòleg o una psicòloga, que hi hagi una exploració, aquesta pregunta es considera transfòbia, delicte d'odi, per tant, està prohibida, i si aproven la llei trans, està sancionada amb més de 150.000 euros, Vull dir, poca broma, perquè no es pot portar la contrària al model afirmatiu. Llavors, el que estem veient el 2021, aquest creixement tan bèstia, exponencial, o sigui, un 30% dels casos han crescut de 2020 a 2021 amb les noves dades. Espera't, què ha passat al confinament? Una exposició enorme que coincideix amb el que diu Lisa Littman a xarxes socials, que estan plegades de no sé si sóc trans, no pateixis, busques això al Google i et donen totes les instruccions pel que has de fer, perquè si tu sospites que ho ets, segur que ho ets. Autodiagnòstic adolescent. On s'ha vist? En salut.
Però no pot ser realment que aquestes criatures tinguin aquesta percepció, que tinguin aquesta sensació?
Però doncs que se les tracti. El que diem és que se les tracti. El que no podem dir és que diuen que són nens i ho són. No, no. Que se les tracti, s'ha de poder explorar per què senten aquest malestar amb el seu cos quan comencen a manifestar-se els caràcters sexuals de dona. Hem de poder fer aquesta pregunta, i això és el que no fan a aquest model afirmatiu des de salut.
I en homes, m'estàs assenyalant molt les dones, però en homes també hi ha casos d'homes, en aquest cas, què hi veieu al darrere?
Són dues coses. De fet, això està descrit a la literatura, i ara aviat sortirà un estudi molt important fet per un grup de psicologia de nivell de l'Estat, també. Hi ha com tres patrons. Entre les edats petites, de 0 a 9 anys, predominen els nens. Hi ha moltes nenes, també, però n'hi ha més de nens. I això ho veuen a les escoles de primària cada dia. Són les famílies les que venen i et diuen, mira, aquest estiu hem descobert o s'ha declarat... Bueno, o que el Departament d'Ensenyament els hi fa el curset corresponent a les famílies i els hi diu, si li agrada jugar a futbol, potser és un nen. Si només té amigues nenes, potser és una nena. Bueno,
això és així, Sílvia.
Això és així, i podeu llegir la Coeducació Sequestrada, que he coordinat jo, i s'ha publicat el 3 de novembre, i espero que a la llarg del llibre ens permeti fer-ne una presentació a Sabadell.
Perquè el que se'ns explica a nosaltres no té res a veure amb això, no? Bueno, es parla d'un respecte, d'un escoltar la criatura,
no
d'un veure el que sent la criatura.
No, és intencional dient que el binarisme és una cosa antiga, que la innovació és el sexe és un espectre, que no som una espècie binària, que es pot ser home o dona nascut en un cos equivocat, i això està en el protocol educatiu de Catalunya, que podeu consultar, i si el professorat o les famílies discrepen d'aquest diagnòstic, poden ser sancionades o se'ls pot retirar la llicència en el cas de psicologia i la custòdia en el cas de les famílies. Això està al protocol de Catalunya. Hem investigat, jo personalment, aquesta part l'he feta jo, els 14 protocols que estan vigents en aquests moments a l'Estat, més un munt d'instruccions internes d'altres comunitats autònomes, i això està passant a les escoles. I el cas de Catalunya i País Basc, especialment perquè està blindat. És a dir, no hi ha possibilitat. Jo no puc anar a fer un curs sobre educació i coeducació sobre aquests temes perquè la meva perspectiva està absolutament prohibida. Per tant, és unívoca, de pensament únic, com passava el temps de Franco amb aquest tema, no? Llavors, això està passant. Però, a més, a les xarxes socials, ja cada vegada, i en la indústria d'entreteniment juvenil, aquest discurs s'està imposant com un discurs únic. I els mitjans de comunicació no donen veu i no hi ha debat i no podem exposar altres visions. Llavors, nens petits, 0 a 9 anys, més nens que nenes. Això és un clàssic, està estudiat des de fa més de 30 anys. A l'edat adolescent, moltes més nenes que nens, i de manera exponencial el seu creixement, com acabo de mostrar, i a l'edat adulta i adulta, és a dir, molt més grans de 30, de 50, fins i tot de 60, de fet, crec que els casos més grans que tenim a la base de dades que ens han passat és fins i tot de 70 anys, homes adults, que té una altra etiologia, no? Realment estem parlant d'una disfòria vinculada sobretot a temes d'homosexualitat reprimida, reprimida, no? I perquè, a més, és molt, molt, molt anti-homosexual tota aquesta ideologia, no? Perquè si t'agrada, si tu ets una dona i t'agraden unes altres dones, a veure si resulta que ets un home, en realitat. Això què és? Això és anar enrere, no? Per tant, és molt homòfoba tota aquesta ideologia. Llavors, aquí sí que ens estem trobant. Mira, acaba de publicar un llibre que m'agradaria molt que l'entrevistéssiu, una persona, que és un home, que es declara home, és, de fet, és un home homosexual, el que passa que està molt feminitzat per resultes de la medicació i de les moltíssimes operacions que ha fet, Sandra Mercado, que de fet va néixer a Sabadell i viu a Castellà del Vallès, i que de fet es declara home homosexual, víctima del transgenerisme, que té molts problemes de salut i acaba d'escriure ara, no recordo quin dia de novembre, crec que el dia 2 de novembre, la seva autobiografia. Va néixer aquí, a l'Hospital de Sabadell, i explica per on ha passat i realment com ha vist que es tractava de estaven negant la seva homosexualitat. I ens trobem amb històries d'aquestes d'homes grans, molts homes grans, sí. Per tant, hi ha tres patrons diferenciats.
A partir d'aquí, què voleu que passi amb aquest informe?
Volem que s'obri una investigació independent, que la Comissió de Salut ens convoqui a explicar-lo, que ens facin totes les preguntes que vulguin, perquè ho sàpiga el Parlament de Catalunya, que és on resideix la sobirania popular a Catalunya. I que passi com al Regne Unit, com a Suècia i com a Finlàndia, que es faci una investigació independent sobre les conseqüències i la mala praxis mèdica d'aquest model afirmatiu, que des de les seves pròpies dades, el 87% de les persones que consulten, i coincideix amb el nostre treball de camp qualitatiu, surten amb la recepta, sense cap analítica, sense cap exploració psicològica, surten amb la recepta de testosterona. Això està publicat per ells mateixos en un informe de la ciutat de Barcelona del 2016. 87%. En el nostre treball de camp ens consta que arriba més enllà del 87%. Doncs, és clar, això no coincideix amb el que us estan dient. No és normal, això no es pot sortir des d'una primera visita de consulta a casos d'aquí a Sabadell. Òbviament, anònims, perquè la gent no s'atreveix a dir el que li està passant a les seves filles i fills.
Doncs, Sílvia, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui, per haver-nos aportat aquestes dades. En parlem en detall ara al temps de la tertulia i ens veiem un altre dia fent de tertuliana. Gràcies, que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies.